Notícies Vespre. Karen Madrid.
8 famílies de Can Llong desconeixen a 10 dies per començar el curs a quina escola aniran els seus fills. Des de serveis territorials han ajornat fins divendres de la setmana que ve la trucada per confirmar a quines de les 3 escoles públiques podran cursar el P3. Sergi Ortega, un dels pares afectats, lamenta que s'està jugant amb ells.
En el meu cas personal s'ha solucionat el tema de la plaça de la...
Com podíem escoltar Sergi Ortega, en tot cas, fora de Can Llong, també registren fets similars a altres barris. A Covadonga, per exemple, tot just ara s'ha resolt la situació per una família afectada. Això sí, la nena haurà d'anar al centre escollit en segona opció. L'il·lustrador sabadellenc Ricard F. exposa aquests dies a la Galeria Maguen de París. S'hi poden veure pàgines de còmics de Monet, Degas i Django Reinhardt de l'autor, així com il·lustracions inèdites, tot plegat en una exposició conjunta amb Nock i Corbots, que estarà oberta al públic fins al 10 de setembre. I en esports, el Sabadell espera fer entre 4 i 5 incorporacions en l'última setmana de mercat. Dijous de la setmana que ve tanca la finestra d'estiu i l'àrea esportiva treballa per cobrir l'última fitxa sènior, sense que sigui imminent, i per fer 3 o 4 incorporacions més sub-23. Aquestes i altres notícies les repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora tornen les incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 hi ha 1,5 km de retencions a Barberà en sentit sud per enllaçar amb la C58. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i la Vila Olímpica en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell i l'amenaça de pluja al damunt, tot i que encara no ha arribat a ploure. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Cruz. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les nuvolades que a hores d'ara creixen a molts punts de muntanya han de deixar aquesta tarda el cel molt ennuvolat o cobert arreu de Catalunya. De fet, la pluja pot aparèixer a qualsevol punt, especialment cap a l'interior. I atenció, perquè aquestes precipitacions, aquests xàfecs, podran ser d'intensitat forta, fins i tot torrencial en alguns punts de l'interior, començant aquestes precipitacions pel Prepirineu més oriental, desplaçant-se cap a la Catalunya central i acabant al prelitoral de Tarragona. A més, poden anar acompanyats de tempesta i també de fenòmens de temps violent. Per tant, precaució amb aquestes pluges aquesta tarda. La temperatura avui quedarà una miqueta més baixa, però continuarà la sensació de xafogó. I de cara als propers dies, doncs, el que notarem és que la temperatura serà una miqueta més baixa, serà la normal en aquestes dates, i encara podrem trobar-nos amb alguns ruixats divendres i dissabte a la tarda, especialment a la meitat est del país i també en altres punts de muntanya, tant al Pirineu com a la serralada prelitoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
8 famílies de Can Llong esperen amb candeletes la trucada dels serveis territorials d'educació que els confirmi a quina escola pública del barri aniran els seus fills. En un primer moment, tots els nens van quedar fora de les escoles Can Llong, Viloret i Masguadella i se'ls va assignar el Pau Casals a la Concòrdia. Després de presentar diverses reclamacions, el departament els garanteix que tindran plaça al barri, però a 10 dies per l'inici del curs encara no saben a quin centre. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Continua la incertesa per a les 8 famílies afectades que no han pogut preparar res per a l'inici del curs previst per al 6 de setembre. Confien que els serveis territorials compleixin i divendres que ve rebin la trucada que confirmi l'escola de Can Llong on podran escolaritzar els fills. Asseguren que el problema ha vingut per la reducció de ràtios, menys alumnes per aula, que ja s'està aplicant. Això ho ha apuntat Sergi Ortega, un dels pares afectats.
A les portes obertes que vam fer ens van dir els directors que a les 3 escoles s'havien baixat ràtios, sapiguent que hi havia més nens de les places ofertades. I sapiguent, sobretot, que és una cosa que no sabíem, que infants de Can Rull també poden entrar a les escoles de Can Llong. I sabem que hi ha infants de Can Rull que estan a les escoles de Can Llong per distància.
La situació d'aquestes famílies de Calllong és la més extrema, però altres pares han patit aquest estiu el mateix. És el cas de l'Helena Torrent, veïna del barri de Covadonga. Per a la seva filla, el neguit ha acabat bé i començarà P3 a la segona opció escollida, l'escola Enric Casasses, al centre. Tot i que no formalitzarà la matrícula fins al dia 2, Torrent admet que s'ha quedat tranquil amb la solució que li han donat.
En el meu cas personal, s'ha solucionat el tema de la plaça de la meva filla, a P3, i se me l'ha posat a la segona opció d'escola de proximitat. Ja em sembla un gran pas i estic contenta amb el resultat. Ja, a dia d'avui ja no esperava que em donguessin la primera plaça. Vull dir, ja amb la segona ja m'he quedat tranquil·la.
Tot i això, reclama que es prenguin mesures perquè la baixada de les ràtios no impliquin que els infants es quedin fora de l'escola del barri, perquè, recorda, és una problemàtica que cada any es reprodueix.
L'inici del curs escolar també es preveu complicat a causa de la inflació dels preus. En un dels punts on més s'ha notat aquest augment és en el material escolar. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'import dels llibres ha pujat un 3,2% aquest juliol respecte al mateix període de l'any passat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot plegat es deu a l'augment del cost del paper. Un altre exemple n'és el preu de tots els productes escolars, com per exemple agendes o llibretes, que han augmentat un 4,6% més respecte al juliol passat. Així ho defensa també Oriol Vives, gerent de la papereria Fallos.
Tot lo relacionat amb el paper. O sigui, així com l'escriptura, el bolígraf s'ha quedat pràcticament igual, és plàstic, tot el tema del paper... Doncs s'han encarit més, o sigui, han pogut haver puixes d'un 8%, un 10%.
De fet, des de la mateixa papereria, així com també des de la cooperativa Bacus, han pogut contenir una mica la pujada de preus gràcies a un bon aprovisionament durant el passat mes de febrer. Tot i l'augment de preus, el mateix Vives apunta que les famílies no han deixat de comprar les seves marques de confiança.
Jo crec que segueix el mateix ritme, sí que la gent, doncs, la cistella de venda és inferior, per tant, compra menys coses, però segueix comprant el mateix. No va buscar la marca blanca, perquè en definitiva no és el mateix producte, no? No és el mateix producte.
Un altre dels factors que enguany ha canviat respecte a l'any passat ha sigut l'avenç del curs escolar. Les famílies sabadellenques, però, no han avançat el calendari a l'hora de comprar aquest material.
Hem comprat només part, perquè normalment anar a l'ESO, quan ells comencen el curs... els hi diuen el material que necessitaran. El que passa que hi ha una cosa base, ja que sí que sabem que necessitarem, i això ja ho hem agafat, i ara ens esperem a que ens diguin el que necessitarem i continuarem pagant.
Sí, perquè coincideix amb aniversari i sant, llavors hem aprofitat. Per tant, pràcticament el mateix.
Sí, sí, sí. I normalment compramos todo en línia, online. Que tot està preparat i disponible.
De fet, des de la papereria Fallos esperen que a partir de la segona setmana de curs la venda de productes augmenti.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Malgrat l'aturada estiuenca, una quinzena de projectes municipals continuen el seu curs pel que fa a la millora de l'espai urbà i els equipaments públics. L'alcaldessa Marta Ferrés ha fet avui la visita d'obres corresponent.
Hem reprès la nostra activitat a l'Ajuntament, en aquest cas fent un element que és essencial a la ciutat, i és que aquests últims mesos s'han posat en marxa moltes obres a tots els barris, a tots els racons de Sabadell, i per tant hem aprofitat aquesta tornada per fer una visita en aquestes obres, per veure com evolucionen. Moltes d'elles estan ja a punt de finalitzar i en tenim algunes que tot just començaran. No?
En principi és previst que es compleixin els terminis d'acabament. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Si compten el passeig de la plaça Major, que a finals d'any ja haurà acabat la plantació de jardineria, que és la fase final, també la pacificació del carrer Conxa Espina i el parc de les Aigües, que ha d'ultimar els camins i fanals i afegir les plantes al novembre. Per Ferrés, és una mostra que la ciutat no s'atura.
Amb aquesta idea claríssima de que la ciutat està en marxa, de que treballem de nord a sud, a est, a oest, al centre, i per tant que tenim a tots els racons de Sabadell que estan passant coses, on es veu amb una legislatura que ha sigut molt complicada per la Covid, per la guerra, pels preus dels consums, que malgrat tot la ciutat no s'ha aturat i que el govern hem sigut capaços de tirar endavant aquestes obres.
També s'acabarà la plaça de la Fuensanta a finals de setembre com a espai de preferència de vianants, i al Parc del Nord s'està preparant el paviment pels camins. A més, s'està actuant a la plaça d'Antonio Machado, renovant calçades i voreres, posant carregadors elèctrics, àrees d'esbarjo i tractaments a vapor pisit. El pavelló poliesportiu de l'Oest, la pista coberta d'atletisme i la façana de l'Ajuntament també estan rebent manteniment.
Últimes hores per participar en la jornada de donació de sang del Parc Taulí. Qui ho vulgui pot agafar cita prèvia a través del web donasang.gencat.cat, tot i que també s'hi pot anar sense cita. Les extraccions tenen lloc al vestíbul de l'auditori a la planta menjú de l'edifici Taulí. El servei estarà obert fins les 9 de la nit.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La 26a edició de l'Escola d'Òpera de Sabadell ja ha començat. Enguany se centra en preparar el muntatge Don Giovanni de Mozart.
Els cantants que fan dedicació completa a l'escola han sortit de la convocatòria del concurs Mirna La Cambra, celebrat a principis del mes de juliol. Justament La Cambra, directora de l'escola, explica que representaran l'òpera a la Faràndula, en dates alternes amb els professionals.
Aquesta funció és clavada a la que faran els professionals també, perquè així també ens trobarem que si passa alguna cosa amb els professionals, sempre hi haurà algú de l'escola que el podrà suplir, perquè estaran tan ben estudiats i tan ben interpretats com després podran ser els professionals. No?
Les classes s'allargaran fins a la tercera setmana d'octubre, just abans de les representacions, que en les funcions de l'escola són més econòmiques. Ara estudien tècnica vocal amb Francesc Roig, història amb Roger Alier, interpretació amb Jaume Sangrà, i també compten amb la direcció musical de Daniel Gil de Tejada, Pau Montero i Miquel Gorriz com a directors d'escena. L'objectiu és assumir el personatge.
L'escola aquesta verdaderament és perquè els que estan sortint de conservatoris i universitats, etc, etc, que encara potser no han fet ni un personatge important a cap teatre d'òpera, aprengui verdaderament a trobar-se amb un personatge. No? Aquest personatge l'han d'assumir de dalt a baix, tant musical com escènicament, com ells s'expressarien.
Els ajuden els pianistes Marta Pujol, Andrea Álvarez, Juli Rodríguez i Víctor Galiano. I també hi ha la professora d'italià, Roberta Librandi.
Una selecció d'il·lustracions del sabadellenc Ricard F. es pot veure aquests dies a la prestigiosa Galeria Magen de París. La mostra, posposada en els últims 2 anys arran de la pandèmia, també inclou l'obra de Noc i Corsbos, dos il·lustradors de l'estil i nivell de l'autor sabadellenc. F ha apuntat a aquesta emissora quins dels seus treballs estan exposats per tria del marxant d'art Daniel Magen.
A l'exposició hi haurà pàgines penjades del Monet, del Django Reinhardt i del Degas. I entre d'altres coses també hi ha il·lustracions inèdites que he fet per l'ocasió, els últims anys. És a dir, no les he fet totes per aquesta exposició, però tenint en compte que en algun moment o altre n'hi hauria alguna, doncs he anat fent una petita producció al costat. Hi ha 3 il·lustracions de gran format a l'aquarela del Django Reinhardt, de l'univers del còmic, i un parell de pastels del Degas.
Són il·lustracions que formen part de còmics i que ara es converteixen en un objecte d'art. F apunta quins criteris hi ha darrere d'aquesta selecció.
Quan la pàgina del còmic s'exposa, diguéssim, està fora del llibre. Bé, ara no té un sentit narratiu, no? I per tant tria pàgines moltes vegades que justament potser en l'aspecte narratiu acostumen a ser un tot, és a dir, hi ha una escena completa a vegades explicada, o tenen una gamma de colors particulars que la fan estèticament atractiva. En els casos potser de Monet i de Degas també acostuma a triar pàgines o funcionen millor pel públic les pàgines fora del còmic, que contenen homenatges, és a dir, on l'espectador pot veure de seguida aquelles referències a quadres.
Sens dubte, l'il·lustrador sabadellenc veu aquesta exposició com una gran oportunitat, tot i que encara no se l'ha arribat a acabar de creure.
Com sempre que em passen aquestes coses, no me les acabo de creure. Soc de Sabadell, tenia aquest punt encara una mica provincià, estic pensant més quina roba em posaré la setmana que ve quan vagi a un missatge, no sé, estic nerviós. Sí, a veure, per mi és un pas. Clar, el mercat de l'original és un mercat diferent del còmic editorial, anem aquí, són... El llibre té el seu canal, diguéssim, de distribució i d'arribar al públic, i l'obra exposada és un altre mercat, no?, i té un altre públic, a vegades amb tangències, però no sé per què.
L'exposició ja està oberta al públic, tot i que la inauguració oficial serà just d'aquí una setmana. Es podrà veure fins al 10 de setembre.
La primera federació de futbol torna a Ràdio Sabadell. Comença una nova temporada apassionant i la viuràs, com sempre, a la Ràdio Arlequinada. Aquest dissabte, des de les 9 de la nit, primera jornada de Lliga. Centre d'Esport Sabadell, Societat Deportiva Amorebieta.
Sabadell en joc, passió per l'esport.
Amb la narració del Sergi Garcés i amb tota la tropa del Sabadell en joc. Dissabte 27 d'agost, a les 9 de la nit, al Sabadell Amorebieta, a Ràdio Sabadell.
La nova primera ref es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El decret d'estalvi energètic del govern espanyol s'ha aprovat aquesta tarda al Congrés dels Diputats amb el suport d'Esquerra Republicana, PNB, Bildu, PDeCAT i Més País. El decret es tramitarà com a projecte de llei i inclou, entre altres coses, l'abonament gratuït de Renfe i les ajudes per transportistes i estudiants. D'altra banda, el Congrés ha aprovat definitivament la llei de Només sí és sí. La norma, que havia d'entrar en vigor el juliol, estableix una nova definició del consentiment sexual en positiu. És a dir, estableix que només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi expressat explícitament la voluntat de mantenir relacions sexuals. En la mateixa sessió ha prosperat el nou sistema de cotització dels autònoms pactat entre el govern espanyol i les associacions de treballadors per compte propi. El mecanisme serà efectiu a partir del 2023 i preveu una quota mínima de 230 euros mensuals i la màxima de 500. L'any següent la quota mínima baixa als 225 i la màxima incrementa fins als 530. Finalment, el 2025 les quotes aniran dels 200 fins als 590 euros mensuals. I per últim, el salari mínim interprofessional es podria situar al 60% del salari mitjà de l'Estat. És l'aposta almenys de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha afirmat que el salari mínim s'apujarà més que mai. En declaracions des dels passadissos del Congrés ha garantit que l'augment es durà a terme. Des d'UGT ja han aplaudit l'anunci tenint en compte, diuen, l'actual moment d'increment de la inflació.
Esports.
El Centre d'Esport Sabadell entra de ple en l'última setmana del mercat d'estiu. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Dijous de la setmana que ve, a les 6 de la tarda, s'acaba el termini per fitxar i l'àrea esportiva del club posa fil a l'agulla a les darreres carpetes.
Especialment a les dels sub-23, on s'han de fer entre 3 i 4 incorporacions. Demà mateix podrien haver-hi novetats al voltant de la sessió de Pau Víctor, el jove davanter santcugatenc del Girona. Pel que fa a la fitxa sènior, en canvi, no s'espera res abans d'aquest dissabte. Ho ha confirmat el director esportiu Gerard Escoda a la presentació de Pelayo Atumán i Carles Segura aquest migdia davant de la Casa Duran.
Les previsions de quan anàvem presentant jugadors era tenir aquesta fitxa sènior lliure l'última setmana de mercat i crec que hem complert amb el que dèiem, no? Llavors, a partir d'aquí, tenim obertes moltes opcions de diferents posicions i el que no volem fer ara tampoc és precipitar-nos, vale? Tenim veritablement sobre la taula propostes de jugadors interessants per la categoria, sobretot de superior categoria, però no ens volem precipitar.
Pel que fa als joves del filial, Marc Vargas i Jaume Pinyol formaran part del primer equip i es busca sortida en forma de cessió a d'altres valors com Pere Belmonte. Sobre el rebombori del fitxatge d'Adri González pel Terrassa via Mallorca, el director general Bruno Batlle ha explicat que li van oferir renovar, però que va demanar sortir quan va veure el davanter que no tindria lloc al primer equip. També ha admès part de la responsabilitat de la polseguera que ha aixecat.
El fet de la comunicació, és cert que aquí potser doncs podíem haver comunicat proactivament abans. Vam seguir el mateix criteri que hem seguit amb altres jugadors. Aquest estiu han sortit 4 o 3 jugadors més, com a mínim, a equips de futbol professional de la base, que no s'han comunicat. I és cert que després de veure una mica la notorietat que ha tingut, segurament ho havíem d'haver fet pel cas d'Adri, perquè té un component mediàtic, o l'any passat pel número de gols que va fer amb el juvenil, doncs hi havia més interès i ho havíem d'haver explicat.
En clau Sabadell-Amorebieta de dissabte a quarts de 10, l'àrbitre serà Miguel Sesma Espinosa, col·legiat logronyès, que ha dirigit dues vegades al centre d'esports sense cap victòria arlequinada, l'empat a 1 a Olot de l'any de l'ascens a Marbella i la derrota 2-3 contra el San Fernando en l'últim partit a la nova Creu Alta d'Antonio Hidalgo. El duel de demà passat, per cert, se'l perd Jordi Branzuela. L'encarregat de material estarà un temps de baixa per motius de salut.
Encara en clau arlequinada, el Sabadell B juga diumenge el primer partit oficial del curs, tot just en la primera setmana de la pretemporada.
El filial visita el Can Clota a la Plana Can Cervera de tercera catalana diumenge a les 6 en una de les semifinals de la Copa Catalunya Amateur, que va quedar penjada abans del mes de juliol. El tècnic Jordi López afronta així el desplaçament.
Aquesta copa està una miqueta aquí ficada una miqueta en calçador i a nivell de dates ha estat complicat, suposo, per la federació trobar dates adients i trobem això. Trobem la primera setmana de la temporada, que hem de jugar un període de competició contra un rival que jugarà a tercera catalana que ells comencen abans la seva competició que nosaltres. La primera catalana comença molt tard. I no sé quin punt de preparació està en ells, però està clar que nosaltres, tot i que sigui la nostra primera setmana, els jugadors venen amb un pla treballat a l'estiu i intentem que puguem estar de la millor manera possible per aquest partit.
A l'espera dels jugadors que encara estan en dinàmica de primer equip i dels que estan a prova, el filial arlequinat compta amb 8 cares noves, de les quals alguns que ja havien estat a Olímpia en etapes anteriors, com ara Gerard Marquillas, Àlex Pauner, Juan Manobo, Xavi Labordé o José Enrique Carrasco. També s'afegeixen al projecte de primera catalana el lateral Martí Rafanell, el central Oriol Vidal i l'extrem Ivan Sánchez.
Més notícies. David de la Cruz s'ha situat entre els 25 primers a la general de la Vuelta a Espanya.
El ciclista sabadellenc ha cedit poc més de 3 minuts a la primera gran etapa de muntanya amb el vencedor al Pico Jano, l'australià Jay Vine. El belga Remco Evenepoel s'ha vestit amb el mallot vermell de líder després que només hagi seguit el seu ritme el mallorquí Enric Mas. Demà, setena etapa de mitja muntanya entre Camargo i Cistierna.
I dos equips de la ciutat juguen avui el primer amistós de la pretemporada.
A 9:15 a Can Colapi, d'aquí una hora, el futsal Pia de segona B rep el Sant Quirze, equip de tercera, després d'intercanviar, recordem, la plaça amb el descendit Amics del Pou. Mitja hora més tard, el Tibidabo Torre Romeu, de segona catalana de futbol, fa el seu primer test al camp del Sant Lorenzo Tarrasenc.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Posem punt final a Notícies Vespre d'aquest dijous 25 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.